Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Comença Esports 3, amb Juan Gabriel Bauzà.
Com anem? Molt bon dia, avui és 17 de novembre. Benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc. Parlarem de l'actualitat del Reial Mallorca, però abans hem de parlar d'una polèmica a la Copa del Rei i concretament a Sant Jordi. Avui el Club Esportiu Sant Jordi ha mostrat el seu profund desacord amb la decisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol de declarar no apte el seu camp per disputar-hi l'històric partit de Copa del Rei contra l'Osasuna, que finalment es jugarà a Son Malferit. En un comunicat asseguren que la decisió no té sentit i lamenta que els somnis es desvaeixen entre la burocràcia i excuses tècniques. Segons expliquen, els delegats federatius han al·legat que no se sap si cabrà el camió de la televisió per la porta del camp, un motiu que la plantilla qualifica de sorprenent, ja que encara no hi ha operador confirmat per la retransmissió. Això segons el comunicat. També el comunicat diu que els jugadors recorden que són un equip humil, sense sou, que combina la feina diària amb la passió pel futbol i que des del sorteig de la Copa havien treballat per adaptar el camp i fer realitat el somni de jugar a casa davant la seva afició. Sant Jordi demana a la federació que reconsideri la seva decisió i permeti al club disputar el partit al seu estadi, on tot el poble esperava viure una jornada històrica. Per parlar d'aquest tema tindrem d'aquí uns moments a un dels capitans del Sant Jordi, a Pedro Rodríguez. I com comentàvem, també parlarem del Reial Mallorca, que torna a la competició i ho fa amb una sortida molt complicada aquest cap de setmana al camp de Sevilla. El Ramon Sánchez Pizjuán, l'equip de Iago Arrasate, arriba en una situació delicada, en només 5 punts de 24 possibles i ocupant el darrer lloc a la classificació. Després de la derrota per 2-1 davant l'Atlètic Club, els vermells necessiten sumar una victòria urgent per canviar la dinàmica. El tècnic navarrès no podrà comptar, i ja és oficial, ha sortit la convocatòria, amb Takuma Asano lesionat, ni tampoc amb Antonio Sánchez sancionat, i tampoc per amb Kumbula, que també es troba lesionat. Tornen Omar Mascarell i també Jan Virgili. I per altra banda, en el futbol femení, molt pendents de la nova seleccionadora d'Espanya, Sònia Bermúdez, que ha donat a conèixer la seva primera llista de convocats, on hi figuren les mallorquines Mariona Caldentey, Cata Coll i Lucía Corrales. I destaca l'absència de Patri Jarro baixa per lesió. La migcampista mallorquina del Barça estarà 12 setmanes de baixa després de patir una fractura a l'escafoide del peu dret. I en bàsquet avui comença la jornada, la primera FEB, i serà el torn de dos representants balears. A les 20 hores 45 minuts el Palme Bàsquet visitarà la pista de l'Eima Corunya. L'equip mallorquí tornarà a competir després d'haver descansat la darrera jornada, i a les 9 del vespre l'Èstia Menorca jugarà a la pista del Palència. Aquest partit coneixerem tota la darrera hora d'aquests dos partits amb Miquel Cardona. A la part tècnica, Joan Jiménez. A la producció, Miqui Tous. Una del migdia, 8 minuts. Mos hi posem. De tot d'una, com han dit, parlam de l'actualitat del Reial Mallorca, però abans hem de parlar d'una polèmica a la Copa del Rei i concretament a Sant Jordi. Avui el Club Esportiu Sant Jordi ha mostrat el seu profund desacord amb la decisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol de declarar no apte el seu camp per disputar-hi l'històric partit de Copa del Rei contra l'Osasuna, que finalment es jugarà a Som Malferit. En un comunicat asseguren que la decisió no té sentit i lamenta que els somnis es desvaneixin entre la burocràcia i excuses tècniques. Ara en parlarem d'aquest tema. Volem conèixer més detalls d'aquest comunicat i hem de parlar amb un dels capitans del Sant Jordi i ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Pedro Rodríguez, com anem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem llegit el comunicat, continua aquesta polèmica. Per què heu decidit dur a terme aquest comunicat i queixar-vos de manera ostensible d'aquesta decisió que s'ha pres de no poder jugar aquesta eliminatòria de Copa en el vostre camp, en el camp del Sant Jordi?
Bueno, primer de tot, nosaltres creiem que la Copa del Rei, diguéssim, la venen com la Copa de les Il·lusions, no? I nosaltres creiem que la nostra il·lusió i la nostra afanya d'haver-nos classificat i de poder dur el nostre poble jugar aquesta Copa, i crec que el més convenient per aquest partit era jugar dins que nostre. I vist el que la decisió que han pres, que ens duen un camp que no és nostre, un camp que té pitjors condicions, diguéssim, de terreny de joc, i que en el nostre camp caben 2.800, 3.000 persones, i ens traslladen a un lloc on el màxim són 2.000 persones, pues crec que no és indicat per dur a terme aquest partit.
L'explicació és clara, rotunda, contundent i tothom la pot entendre. Heu parlat en les darreres hores, el vostre president s'ha reunit amb el president de la Federació Balear de Futbol. No sé si teniu esperances que d'aquí a que es disputi el partit de Copa, que serà dimecres, es pugui revertir la situació, o penseu que ja és irreversible?
Bueno, nosaltres creiem que fent aquest comunicat expressam el nostre sentiment, diguéssim. El partit creiem que se durà a terme a Som Malferit, per tant, nosaltres hem de sortir a Som Malferit amb la il·lusió de que la nostra gent se pugui traslladar des de Sant Jordi fins a Som Malferit, i hem de sortir a guanyar aquest partit i a demostrar que ens hem classificat per alguna cosa.
Efectivament, a donar-ho tot damunt el terreny de joc en un partit que és històric pel vostre equip, per vosaltres, per l'afició i també pel futbol balear, però és una llàstima, no?, que s'hagi enterbolit d'aquesta manera i per aquestes qüestions, no, capità?
Sí, bueno, en el final, quan tu te classifiques per aquesta Copa, que te permeteixen jugar a la fase prèvia, diguéssim, a nivell regional, pues creiem que un pit passes aquesta ronda i t'enfrontes a un equip de primera divisió, com en aquest cas és l'Osasuna, com ens ha tocat a nosaltres, creiem que això és l'essència de la Copa del Rei, que en el final un pit passes la primera ronda ja te demanen especificacions, diguéssim, d'equip professional. És veritat que la reunió que varen tenir en el directiu federat de la Federació Espanyola, quan posava problemes a tot, el club, que du fent feina des que va sortir el sorteig, li responia tot en les propostes que tenien, i bueno, creiem que lo del camión pues, és un poc com que han tirat per allà per no dur a terme el partit a Sant Jordi.
Perquè una de les excuses, o dels arguments, millor dit, perquè no es dugui a terme aquest, perquè ho sàpiga la gent, perquè no es dugui a terme el partit allà, idò, és que el camió que ha de distribuir la senyal de la televisió perquè es pugui veure el partit, idò, no hi cap, no hi pot entrar la unitat mòbil dins el camp del Sant Jordi. És que a mi el que m'ha cridat l'atenció també és que en aquestes eliminatòries, o en aquesta primera eliminatòria de Copa, es diu i se va dir que se juga primer en el camp de l'equip d'inferior categoria perquè pugui tenir... no un cert avantatge, però sí que els clubs més petits puguin gaudir d'una eliminatòria de Copa Gran dins el seu estadi o dins el seu camp. Però, clar, si després poses unes exigències tan altes, això és una perversió, vull dir, perquè en el final... s'està jugant aquesta eliminatòria de Copa, però no està jugant en el camp de l'equip més petit. És una controvèrsia un poc estranya, no? I al final, no sé si vos sentiu agreujats o enganats.
Bueno, nosaltres ens sentim enganats, de veritat, perquè nosaltres creiem que jugant al nostre camp, amb la nostra gent, amb el nostre poble, ja t'ho dic, teníem programat entrar 2.800, 3.000 persones, i és veritat que tu anaves per el camp aquests dies d'entreno i això, des que ha sortit el sorteo, i veus els nens de les categories inferiors il·lusionats, en que hi ara molt bé l'Osasuna, i l'Osasuna vindrà a jugar aquí, i heu de guanyar l'Osasuna, i veus els nens que tenien la il·lusió de... Joder, sa mateix jugarà contra un primer divisió... serà un partit històric pel club i pel poble, i ara trobant que no poden jugar ni a que nostre i que la gent s'haurà de desplaçar per poder animar.
Sí, aquesta és la situació, aquesta és la circumstància, en qualsevol cas, i com has dit, amb la frase que jugueu on jugueu, sortireu a per totes. Com estàu afrontant el marge d'aquesta polèmica i d'aquest partit? Com vos estàu preparant? O espereu que passi el cap de setmana i ja després a partir de dilluns ja hi pensau? O és inevitable ja tenir aquest partit al cap?
Bueno, un poc evitable ho és, no? Perquè al final no cada setmana jugues contra un primer divisió, però si és vera que ens hem de centrar primer en la lliga que tenim, que tenim dos partits suspesos i molt bé un calendari molt apretat, però és vera que primer afrontarem la lliga, ara diumenge anirem a intentar guanyar dins Sineu, i després, a mesura que passin els dies i se vagi costant el partit, ja l'afrontarem en la il·lusió que mos toqui afrontar-lo.
I clar que sí, amb aquesta il·lusió. I serà, passi el que passi, una autèntica festa. Capità, un dels capitans de Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Divetres Ràdio. I anem a veure com evoluciona aquest tema i si finalment es pot donar una solució que pugui donar satisfacció en el club de jugar aquesta eliminatòria en el seu camp, tot i que està la cosa bastant complicada. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'IV3 Ràdio.
A vosaltres, gràcies.
Una del migdia de 8 minuts, això és Esports 3, aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Han començat parlant d'aquesta polèmica, però ara ens hem de centrar en l'actualitat del Real Mallorca, que torna a la competició. abans de parlar de l'actualitat del Real Mallorca, ens arriben unes declaracions als nostres companys d'IB3 Televisió del president del Sant Jordi, Jaume Gelabert, que avui ha parlat amb els nostres companys. Ens arriben ara aquestes declaracions i anem a escoltar-les.
Ha estat una gran decepció pel club, la primera de tot, pels jugadors, pel cos tècnic i també pel poble. Tothom ha quedat desassegut, estic rebent ànims de per tot i a seguir, no mos queda més que seguir. Torno a aixecar avui de matí i torno a partir per poder jugar en aquest camp.
Però clar, quin és el motiu que vos han donat per finalment no poder jugar els partits que vos
toquen? Bueno, jo el motiu... El motiu final ha estat que el camp de la televisió no entrava dins el camp de futbol i no ho podíem ficar per lloc. És vera que aquesta senyora ha de fer la seva feina, com és natural, faltaria més. I és vera que nosaltres teníem moltes coses que no arribaven, però nosaltres aquests 15 dies ens havíem preparat a consciència. Hi havia un parell de directius que s'havien deixat les banyes preparant totes les coses per tot el que ens pogués dir que no estava bé. Tot estava controlat, tot estava pressupostat i tot el que ens anava traient que no estava bé, nosaltres li anàvem mostrant que havíem fet la feina. I és que a mi no hi va haver manera. Se va parlar que no, que el camió no entrava, que el camió no voltava un cantó, nosaltres discutirem, que el camió s'hi voltava, que el camió podia estar dalt, podien tirar un cable, i no hi va haver manera aquí, ja no passàrem, ja no han passat el filtre.
I els jugadors com estan? Perquè hem vist que han tret un comunicat un poc trist, suposo, més que tristos, decebuts o...
Home, els jugadors estan decebuts perquè és el seu camp, que han jugat tota la vida, la majoria és Sant Jordi ells, i és que no són de Sant Jordi també, tenim jugadors que fa anys que juguen allà, estan totalment decebuts, perquè si vols dir que teníem tots, ells primers, era jugar en Sant Jordi, com han estat sempre, arropats i per la gent. També és vera que aquí estarem arropats. Davallarem tota la gent que puguem aquí. Però no el mateix. La foto històrica ja no la farem a Sant Jordi.
Però això te volia demanar. Ara els partits se jugarà aquí a Sant Malferit. M'imagino que tots els Sant Jordiers se desplaçaran fins aquí.
Jo penso que sí, penso que la gent que mostra entrades com anades, suposo que també vindran a jugar aquí. No crec que ara mos diguin no volen venir a jugar, perquè a mi al contrari, jo crec que mos han de poar més. Quan han tingut aquella gent surt, el que hem de fer, la gent es arropa molt més, arropa més els al·lots, perquè al final els pallassos són els jugadors, eh? Els artistes són ells, els altres també fan la feina i recolzam i apoam. Els artistes són ells, i jo crec que la gent seguirà. Jo no he rebut cap WhatsApp avui, de tots els que me tenen entrades com anades, que me diguin que no volen venir. Segur, al contrari, me n'han com anades més. Ja veurem què faim.
Només queda disfrutar de jugar contra un primer,
eh? Sí, nosaltres hem de canviar xip, és veritat que tots estem emprenyats, a la directiva tots estem molt emprenyats, la veritat. Estem molt emprenyats, estem molt decepcionats tot el que havíem fet, i hem de canviar xip a partir d'ahir vespre. Ja havíem de canviar xip i hem de partir per fer feina aquí i que tot això sigui una festa i que tot això surti bé.
Eren les paraules del president del Sant Jordi. Anem a veure com acaba tot. Ho deixem aquí, aquesta polèmica, i ara sí, parlem del Real Mallorca, que torna a la competició i ho fa amb una sortida molt complicada, que cada setmana al camp del Sevilla, el Ramon Sánchez-Pizjuán. L'equip de Iago Barrasat arriba en una situació delicada, amb només 5 punts de 24 possibles i ocupant el darrer lloc de la classificació. Després de la derrota per 2-1 davant l'Atlètic Club, els balmeis necessiten sumar una victòria urgent per canviar la dinàmica. El tècnic navarrès ja està confirmat, no podrà comptar amb Takuma Asano, lesionat, ni amb Antonio Sánchez, sancionat, Kumbula també lesionat. Tornen a la convocatòria Omar Mascarell i l'esperat Jan Virgili. Per la seva banda, el Sevilla arriba en un gran moment, amb dues victòries seguides, la darrera davant el Barça i situat 6-0 amb 13 punts en posicions europees. El partit es juga demà i des de les 12 del migdia el podreu viure aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Avui ha parlat a la prèvia l'entrenador del Real Mallorca, Iago Barrasate, y ha dicho eso.
Bueno, pues han sido dos semanas largas, porque al final cuando estás en esta situación quieres competir y digamos, pues bueno, volver a sumar, pero nos hemos centrado en el día a día. El equipo ha entrenado muy bien estas dos semanas y estamos preparados para mañana. Recuperamos a Omar, como bien dices, Taku y Maras ya están haciendo trabajo de campo, que bueno, entiendo que pronto estarán ya con el grupo también, y tenemos la baja de Antonio por sanción y los demás disponibles para mañana.
Aquí adelante.
Buenas, Yagoba, Serif Uyena para Diario de Mallorca. Si lo hubiesen dado a elegir, ¿hubiese preferido estas dos semanas de parón para hacer un reset o revertir esta situación de estar en lo bajo de la tabla lo antes posible?
Bueno, creo que las dos cosas. Reset hemos hecho porque necesitamos mejorar cosas y, bueno, a su vez también para salir de aquí necesitamos entrenar y bueno, subsanar algunas situaciones, ¿no? Mañana jugamos en un campo complicado ante un rival que está muy bien. Ahí está el reflejo un poco de las dos últimas victorias y en casa sobre todo esa última. Y bueno, necesitamos de partida ya entrar mejor a los partidos, ¿no? Llevamos fuera de casa pues a Mamés, a Noeta, incluso a Cornellá, que no hemos entrado bien al partido y eso lo hemos pagado caro y es algo que tenemos que mejorar. Entonces desde ahí luego todo lo demás.
Juanmi.
Sí, mister, ¿qué tal? Juanmi Sánchez en directo Figo y Radio. Le quiero preguntar por Jan Virgili, cómo lo ha visto y si cree que es positivo que pueda contagiar un poco esas buenas sensaciones que trae del Mundial al resto del equipo.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que no ha podido estar los últimos partidos, pero para él ha sido una experiencia muy grande, muy beneficiosa y creo que le ha hecho mejor futbolista y ahora mismo está con sensación de, bueno, al final tú cuando haces las cosas bien, cuando haces un gol, cuando provocas algún penalti, das alguna asistencia, vienes con más confianza y ahora tenemos que aprovechar todo eso para que no lo haga con España, sino que lo haga con el Mallorca.
Luis Ángel.
Hola, mister. Luis Ángel Trives para la cadena COPE. ¿Le llama la atención este Sevilla de Almeida? Porque había dudas de cómo podía encajar, pero viendo los últimos partidos se ve un equipo muy, muy directo, muy, muy fuerte también.
Bueno, si has seguido la evolución un poco de Almeida, no te sorprende tanto, pero creo que es muy meritorio, ¿no? Sevilla, que los últimos años lo ha pasado mal, ahora ves un equipo muy valiente, un equipo muy ganador en duelos, una forma peculiar de defender, seguramente por entrenadores que ha tenido Almeida también, y bueno, están en un gran momento, vienen de ganar y con solvencia al Fútbol Club Barcelona y creo que están en su mejor momento. Entonces, sabemos lo que tenemos enfrente, pero nosotros lo que tenemos que hacer es poner el listón muy alto. Si ponemos el listón alto del Real Club Deportivo Mallorca, al Sevilla también le va a costar. Si bajamos ese listón, pues al final pasará lo que está pasando fuera de casa.
Vamos de este lado con Pablo.
¿Qué tal, mister? Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Te quería preguntar, ¿se te ha hecho largo el parón? Porque ya me acuerdo que el último decías que lo que queréis los entrenadores es que cuando estáis en un momento malo, si se me permite, es que vuelva a rodar el balón lo antes posible. No sé si este parón se te ha hecho un poquito largo para que empiece a rodar ya y cambiar esa situación.
No, porque al final lo asumí desde el primer día, que íbamos a estar dos semanas así. Y lo que hemos hecho es un poco trasladar eso al día a día y focalizar todo en el día a día, el fin de semana para desconectar, para hacer otras cosas, y en ese aspecto, pues bueno, nos hemos organizado creo que bien y le hemos dado importancia a cada sesión. A partir de ahí, ahora sí que ya viene el partido de mañana y es el momento donde tenemos que dar un paso adelante.
Alberto. ¿Qué tal, mister? Buenos días, Alberto. Buenas. Hernando Cadena Ser. Te quería preguntar por los jugadores que han sido internacionales, no sé si los has visto al mismo ritmo que los demás, y bueno, en el tema de Mojica, si no me equivoco, solo ha tenido el entreno de hoy. No sé para cuánto está Mojica o cómo lo has visto.
Sí, esa es un poco la duda, ¿no? Que llegó ayer y ya sabes estos viajes cómo son. Y hoy ha hecho un entrenamiento aparte y bueno, está disponible para mañana, pero veremos en qué porcentaje está. Muri vino encantado porque ganar a Suecia yo creo que es una gran noticia para ellos, hizo un gran partido. Lucas lo mismo, bueno, en teoría, quitando la duda un poco de Moji, que ya lo decidiremos, los demás también.
Seguimos aquí en medio.
Hola, Yagoba. Hola. Elena Fernández para IB3 Televisión. Quizás esta pregunta es un poco anecdótica, pero está previsto que mañana la temperatura a las 2 en Sevilla esté alrededor de los 30 grados. No sé si pensabais que ya toda esta etapa de calor se había pasado o aún es momento de reclamarle a la Liga un poco que se revise los horarios.
No, en su día ya hicimos lo que teníamos que hacer y tampoco tuvimos respuesta, así que no, es lo que puede pasar en Sevilla, que en octubre a las 2 de la tarde pues que pueda hacer 30 grados o 32. La semana que viene jugamos aquí contra el Levante el domingo y en Mallorca también puede hacer. Entonces, por mucho que estemos en octubre, hay sitios donde la temperatura pues puede ser alta, pero bueno, pues ahora mismo no estamos para pensar en esas cosas, ¿no? Hay que adaptarse a eso. Y sobre todo lo que hay que hacer es competir bien.
Juanmi.
Sí, mister. No sé qué sensaciones palpa en el vestuario, si son dos partidos ahora Sevilla y Levante muy importantes. No sé, ¿qué sensación le transmite el vestuario para este partido?
Sí, veo a la gente concienciado y responsabilizado de que este tramo de partidos es muy importante. el más importante el de mañana, porque es el más cercano, pero es verdad que luego vamos a jugar en casa con Levante, que luego viene la Copa también, que tal y como estamos, pues necesitamos sumar victorias, y bueno, veo al grupo como muy, muy responsabilizado, y es el momento de dar un paso al frente, como he dicho antes.
¿Luis Ángel?
Sí, Iago, lo has dicho antes, creo en las respuestas, pero ¿qué te gustaría ver de tu equipo mañana que no has visto en los últimos partidos?
Pues me gustaría ver el equipo del segundo tiempo de San Mamés, por ejemplo. No podemos entrar como hemos entrado los últimos partidos, donde el rival nos ha superado, y tanto en Anoeta como en San Mamés hemos empezado con un gol abajo, y eso hoy en día es dar mucha ventaja al rival, sin desmerecer al rival, que ha hecho las cosas mejor que nosotros. Pero necesitamos entrar al partido con otra intensidad, con otra concentración, y luego a partir de ahí ir creciendo en el partido, y creo que el segundo tiempo del otro día tiene que ser el camino de ser un equipo reconocible, de ser un equipo con personalidad, que pueda jugar en campo rival también, respetando al rival.
Hablaba de que no puede empezar el equipo como ha hecho en los últimos partidos, pero claro, uno puede pensar que es simplemente concentración. ¿Cómo se trabaja eso? Porque al final puedes pedirlo, pero si el equipo lo hace varias veces es que hay algo que cambiar ahí.
Bueno, se trata de ser inteligente también y de interpretar bien. En San Mamés tú sabes que te van a apretar, entonces con balón pues no éramos capaces de dar 2-3 pases seguidos, pero cuando ellos tenían el balón tampoco éramos capaces de cerrar un poco las vías de ellos hacia nuestra portería. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, pues será tener más balón, jugar más en campo rival, en un momento dado si vemos que la cosa no va bien, pues parar un poco el partido con otras cosas también. Pues bueno, eso que a veces te reclama el partido y lo tenemos que interpretar, y no sé si es casualidad o no, pero es que eso ha pasado los últimos partidos fuera de casa.
Sergi.
Sí, Iagoba. Pensando en clave positiva, si mañana se consigue la victoria, ¿sería la más importante que ha conseguido hasta ahora como entrenador del Mallorca?
No lo sé, pero joder, como jugamos mañana, para mí es lo más importante ahora. Jugar mañana, ganar, y daríamos, pues yo creo que un paso de gigante por ganar fuera de casa, por el rival que es, y porque daríamos un salto en la clasificación también. No sé, seguramente habrá habido victorias que he terminado muy satisfecho, pero ahora mismo, como estamos en esta situación, pues el más importante es el de mañana.
Pablo.
¿Qué tal, mister? Te quería preguntar, ayer estuvimos en directo a tu amigo Manix Mandiola y le preguntamos, sin rescatar ningún episodio que ya es agua pasada, pero le preguntamos un poco por todo lo que había pasado, episodio de Dani, el verano y quizá un poco convulso, y nos dijo literalmente, el que vaya en contra de Iagoba no puede tener la razón, siempre la tiene Iagoba. No sé qué te sugieren estas palabras, ¿por qué crees que lo dice?
No, porque es amigo mío, para empezar, y nada más. Mira, estaba viviendo en la puerta cerrada, pero a él le he dejado entrar, a ver si me transmite esa energía y ese positivismo, y bueno, ya sabéis cómo es Manix, joder. Y si lo entrevista, titulares tendréis para dar y tomar. Entonces, en este aspecto, como es amigo, pues ¿qué va a hacer? ¿Defenderme? Bueno, pues le agradezco, ¿no? Las palabras, la defensa un poco, y sobre todo, bueno, que está aquí estos días, y bueno, pues a ver si ya que está él aquí también, si podemos conseguir una victoria.
Alberto.
Sí, mister. Te pregunto te llevo 8 días atrás, pero no habíamos tenido la ocasión de hablar contigo. Pablo Ortés dijo en la salida de un evento con Las Peñas, le preguntaron por el tema de Dani Rodríguez, digo textualmente, esperemos que en el futuro pueda volver a ser el Dani que vemos, es normal que la relación entre personas haya problemas en un momento dado, pero yo creo que todos somos humanos en eso. Nos llamó la atención la interpretación de las palabras, no sé si la propiedad, tú has hablado con ellos o te han sugerido que la línea a seguir pueda ser alguna diferente a la de el tema está zanjado que tú comentas.
Ayer hizo otra entrevista y no me transcribes, la de ayer, de Pablo. Sí, las de ayer, ¿no? Digo porque ha hecho 2 entrevistas y le das más a uno que a otro. Si escuchas la de ayer, igual no me preguntas así. Bueno, yo estoy siempre con Pablo en el día a día y él ya sabe que al final es una decisión mía y respeta mi decisión. Luego las palabras, pues a veces nos expresamos mejor, peor, o cada uno puede llevar a su lado, ¿no? Pero bueno, en esto tengo el máximo respaldo, ¿no? De Pablo, de Andy y de todo el mundo. Al final me toca gestionar, me toca tomar decisiones. A veces me equivoco, otras veces no, pero me siento libre para tomar decisiones y en ese aspecto no hay ningún problema con Pablo.
¿Alguna pregunta más? Acabamos, si queréis, con una de los estudiantes de periodismo. Si queréis preguntar una, nombre, apellido y pregunta.
Buenos días, mister.
Hola.
Marc Ferrer, estudiante del primer año de periodismo en CESAC. Le quería preguntar si, después de los últimos partidos con una victoria y algunas derrotas ajustadas, ¿hasta qué punto siente que al equipo le está faltando ese punto de rebeldía y hambre para cambiar dinámicas?
Bueno, puede ser. A ver, nos faltan detalles. Detalles que están cayendo en contra, que cambien y que caigan a favor. Pero para caer a favor, pues necesitamos un poquito más de hambre, un poquito más de intensidad, un poquito más de rebeldía, un poquito más de concentración, un poquito más de todo para poner en esa balanza cosas a nuestro favor y que esos partidos, porque es verdad, quitando el primer partido, que fue como fue, en todos los demás el resultado ha sido siempre ajustado. Entonces, se ve que estamos ahí en el partido, pero no es suficiente. Entonces, esas pequeñas cosas necesitamos para que la balanza caiga a nuestro favor.
Les paraules del míster Jagoba Arrasate i anem a conèixer més detalls d'aquest partit, d'aquesta prèvia. Jo crec que ja està fent, o acabant de fer la maleta, o ja la té feta per anar-se'n cap a Sevilla. Saludam en el narrador dels partits del Mallorca d'aquesta casa. Toni Fuster, com ha anat? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan Gabriel Dolçam. Quan es tens i fa molta de calor, la veritat que la maleta va més lleugera, no?
Se fa fàcil.
S'esperen 34 graus, s'espera molta calor, sí. I per tant, com dic, anirem més lleugers avui a hora baixa quan viatgem cap a Sevilla.
També ens escolta l'analista d'aquest programa els divendres, Tomàs Llibert. Com anar? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Míster, ara analitzam aquest partit amb tu i amb en Toni Fuster. Fuster, ja tenim convocatòria, sí. Ja sabem quins futbolistes viatgen. Com veus aquest partit a un dia, pràcticament 24 hores de que es disputi?
Bé, jo crec que el Mallorca ha tingut suficient temps per veure on han estat les errades dels darrers partits, sobretot de Sant Sebastià i també de Bilbao. Aquesta falta d'intensitat, sobretot en els inicis del partit, que després s'han transmès al llarg de pràcticament tot el partit, no? A veure que s'arreta el final del Mallorca i de l'Espavila, però després, clar, se troba amb un rival que també s'ha de defensar bé el marcador i, per tant, acaba el partit perdent. A veure, el que ha dit ara fa poquet Jagoba Arrasate, és a dir, s'ha perdut per resultats molt ajustats, però això no havia suficient amb el Mallorca per puntuar, i ara mateix el Mallorca ha tocat fons, es coveix la classificació. Per tant, jo crec que ha tingut temps suficient, ara veure que no ha pogut comptar en tota la plantilla, perquè jugadors que han estat bé a les seves seleccions i d'altres que s'han hagut de recuperar i, per tant, no han pogut entrenar encara en el seu grup, però bé, molt de dies per davant, temps de plantilla àmplia, per això ja durant la pretemporada també compten en futbolistes que habitualment també són alguns dels filials i que, per exemple, com ara Sali, que ha entrat també dins d'aquest 23 jugadors convocats, o l'Aizola i demés que t'ajuden, i per tant això ha de significar que el Mallorca ha de començar ja a canviar aquesta dinàmica de mals resultats i sobretot perquè ja han passat les curves. Ara sí que ja no hi ha excusa, ja que va a Madrid, Barça, Atleti, tot això ja han passat. Per tant, ara ja s'han de posar forces piles i començar a fer punts abans que acabi aquesta primera volta.
Tomàs Llibert, torna a la competició al Mallorca, partit complicadíssim contra el Sevilla, sí. I a més en el Ramon Sánchez Pizjuán. Quines són les teves sensacions?
Bueno, les sensacions de principi són complicades en el sentit de lo que acaba de dir ara mateix en Toni, no? Estem coherents, estem a baix de tot, per lo tant, s'ha d'anar moltíssim de respecte, però sí que és veritat que aquesta dinàmica s'ha d'intentar canviar, perquè després ja, en cas d'una derrota a Sevilla, te la jugues, entre còmetes, davant un Llevant que també està fa bon futbol i que tampoc i que també serà complicat. Primer anem a Sevilla, el Sevilla ve d'una victòria molt important que crec que l'ha fet créixer, i anem a veure més si el Mallorca canvia un poquet la dinàmica.
Míster, una darrera pregunta i te deixo i seguirem amb en Toni Fuster. Una setmana més t'he de demanar que malament s'ha gestionat i s'ha tancat el tema de Dani Rodríguez, que a dia 17 de novembre els companys fan la seva feina i demanen el que han de demanar i ho han de fer i ho fan molt bé. Però que a dia 17 de novembre encara s'estigui donant voltes amb el tema Dani Rodríguez, diu molt, no?, de lo malament que s'ha gestionat per part del Real Mallorca, no?
Sí, perquè jo crec que el que tu dius, està repetint massa aquest tema i se li està demanant setmana darrere setmana en en Jacoba, que no mal per part de la premsa, però es veu que de dalt potser havien d'haver fet un comunicat.
Pablo Ortiz, el director de futbol, ha tingut aquesta setmana en aquestes entrevistes que ha fet per ser contundent i tancar ja el tema i mostrar el suport del Mallorca, de la institució, en el seu entrenador, no?
Sí, clar, per molt que digui en Jacoba que ell la té, bueno, crec que el club hauria d'haver fet un comunicat expressant i li deves aquesta pressió a l'entrenador. Per tant, sí, és veure que és normal que la premsa vagi demanant setmana darrere setmana, perquè en el final és que no ha dit exactament on ha fet la declaració, ha estat el club, no? Per tant, bueno, és una pena que s'estigui xerrant d'això, perquè pareix que s'està ocupant de la situació del Mallorca en aquest tema, no? I tampoc crec que sigui així.
Míster, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
A vosaltres.
Fuster, sí. Tot preparat per demà.
Tot preparat per demà. L'equip viatja avui a hora baixa. S'allotjarà a l'hotel NH Collection Sevilla, que és l'hotel de la final de la Copa del Rei, habitual ja a les concentracions. S'espera, com dic, una temperatura aproximada en els 34 graus a l'hora de començar el partit. Ara mateix moltíssima de calor. Arbitrarà Víctor García Verdura, àrbitre del Comitè Català de 31 anys. Han sortit a la designació fa una estoneta en el bar David Galdez. I recordant molt ràpidament, per resumir, dels filials Sali i Olaizola entren a la convocatòria en aquests 23 futbolistes. Entre Omar Mascarell, recuperat de la lesió, Jan Virgili, que ja ha tornat del Mundial Sub-20, i són baixes Takuma Asano i Kumbula, lesionats, Antonio Sánchez, sancionat, i Dani Rodríguez per decisió tècnica. Apostarem un 11.
Vinga.
Mira, Juanga, jo crec que serà el format per Leo Román a la porteria, amb Mafeo, Valgen, Raillo, i crec que Lato, en aquest lateral esquerrà, jo crec que se li donarà descans a Mojica, mig del camp per Morlanes i Samu Costa, per davant, Virgili, Pablo Torre i Sergi Darder, i en punta d'atac, jo m'inclin que en principi sí, està bé, està en condició per jugar, Morici, si no, serà Mateo Josef o Adon Prats el qui ocupi aquesta referència a la punta d'atac.
Anem a escoltar què ha dit l'entrenador del Sevilla en aquesta prèvia d'aquest partit, és Matías Almeida.
No veo una diferencia grande entre Mallorca y nosotros, estamos iguales, estamos muy parecidos. Entonces, nosotros es verdad que hemos conseguido algunos puntos más que ellos, pero el que piense que estamos arriba o que estamos abajo está equivocado. Va a ser un partido difícil, como son todos, porque esta tranquilidad que tuvimos estos días por haber ganado, si hubiésemos perdido, seguramente hubiese cambiado todo, donde no debería, porque este proceso debe ser largo.
Són les paraules de l'entrenador del Sevilla. Fustella, per acabar, s'espera una autèntica olla de pressió en el Pizjuán. Gran ambient, com sempre.
Sí, efectivament, l'anomenat ja la bombonera, no?, de Nervión,
sí.
on Sevilla sempre se caracteritza també per rebre aquest, perquè un públic que pitja moltíssim, no?, i que ben segur demà omplirà una altra vegada l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán. El Mallorca, com dic, viatja avui hora baixa amb aquests 23 futbolistes. Jo crec i espero que han preparat, sobretot, haver agafat oxigen d'aquests dies que han tingut ara de... Vull dir, no de descamp, però sí que hi ha hagut competició i, per tant, per preparar bé aquest partit i que demà el Mallorca tingui la sort i també s'encert d'aconseguir aquesta primera victòria com a visitant i que demà la puguem comptar als portes en joc.
Serà a partir de les 12 del migdia. M'ho escoltant demà, Fuster, bon viatge.
Una abraçada, gràcies, Juanga, fins demà.
Abraçada forta. Una al migdia, 42 minuts, aturada per la publicitat i continuem.
A IP3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Esports 3. TV3 Ràdio és entreteniment. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Seguim a correcuita perquè tenim molts temes damunt la taula i poc temps. La nova seleccionadora d'Espanya, Sònia Bermúdez, ha donat a conèixer la seva primera llista de convocats, on hi figuren les mallorquines Mariona Caldentey, Cata Coll i Lucía Corrales. En aquesta convocatòria destaca l'absència de Patri Guijarro, baixa per lesió. La migcampista mallorquina del Barça estarà 12 setmanes de baixa després de patir una fractura per estrès a l'escafoide del peu dret. Guijarro es va lesionar durant el segon partit de la Champions contra la Roma i els serveis mèdics del club han confirmat que no tornarà al terreny de joc fins al gener del 2026. I tornant a la convocatòria d'Espanya, atenció, dues grans novetats, el retorn de Jenny Hermoso i Mapi León a la selecció. L'equip espanyol afrontarà les semifinals de la Nations League contra Suècia amb el partit d'anada previst per el 24 d'octubre a la Rosaleda a Màlaga i la tornada el 28 a Göteborg. Una llista en combinació de experiència i joventut per un repte europeu de màxim nivell. Anem a escoltar a la nova seleccionadora d'Espanya, Sònia Bermúdez.
Me gustaría acordarme de Patri Guijarro. Como todos sabéis, ayer sufrió una lesión de última hora. Y bueno, desde aquí mandarle todo nuestro ánimo, todo nuestro cariño, que se recupere lo mejor posible y en su lugar entra Clara. Ella vuelve con ilusión, contamos con ella. Es una jugadora con mucha experiencia, creo que nos puede aportar en situaciones en las que, en diferentes perfiles, en diferentes roles, tanto dentro como fuera del campo, creo que su compromiso es muy grande. Y bueno, creo que puede jugar en diferentes posiciones, como te digo. Así que a partir de ahí estamos contentos de tenerla, igual que a Mapi. En el caso de Mapi, es una jugadora con mucha experiencia también, estamos en un buen momento. La federación lleva mucho tiempo trabajando para que Mapi pueda volver.
Parlava de Jenny Hermoso i Mapi León. Tornem al futbol de Canostra, la primera federació, perquè la U d'Eivissa jugarà diumenge a les 6:15 al camp del Reial Múrcia. Com està la U d'Eivissa, que frega el descens? Com està Paco Gémez? Avui no l'escoltarem, xerra demà. Com està Raúl Medrano? Medrano, com anem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Jo crec que un poc millor jo que a l'U d'Eivissa.
Jo crec que sí.
Tampoc és gaire difícil.
Tu sempre estàs bé, però tu sempre estàs bé.
No te pensis, eh? No te pensis. Que fem grans.
Tens els teus moments.
Tenim més tares quasi que l'U d'Eivissa, tu. Deies que demà escoltar...
Fem-te mirar,
Deies que demà escoltarem Paco Gémez i el veurem. Perquè avui no l'hem vist, perquè avui... Espera, que em sona el mòbil en directe.
Per això és nou, eh? Entrar a l'estudi...
20 anys de l'antena per això.
El mòbil en silenci.
Què t'anava a dir? Que avui, divendres, 48 hores abans de jugar un partit important i d'aquestos que tens marcat a la gent del calendari, al camp del Múrcia, l'Enrique Roca, contra teòricament, ara ho explicarem, teòricament un rival directe, tot i que el Múrcia no està gaire millor que l'Eivissa, i de l'equip ha tingut festa. És cert que ha tingut un dia lliure que ja estava explicat, el planning setmanal que passa a l'Eivissa, que l'acostuma a passar diumenge a nit o dilluns, però no per això, no per avisar, deixar de sorprendre que el que deia, que a dos dies de jugar un partit tan important i tenint en compte la ratxa nefasta de resultats que arrossega el club, que l'equip tingui festa, avui crida l'atenció a l'afició que no acaba d'entendre, no? Aquesta planificació. Però bé, supos que si guanyem haurà tingut raó en aquest descans. Si l'equip torna a perdre i torna a oferir sobretot una imatge tan dolenta com la d'altre dia a Torremolinos, segur que algú apunta a més com a cirereta aquest descans divendres. De fet, la setmana passada, Juanga, ja es va adonar que l'equip gairebé no va entrenar perquè va tenir tenir dos dies de festa i després li van cancel·lar dos entrenaments per la Dana, que va patir a Eivissa, paràlisi. Així que finalment l'equip es va plantar a Torremolinos, crec que van ser amb dos o tres entrenaments en tota la setmana. Bé, feta aquesta aclaració, l'equip està com està, ara mateix suma dos punts als últims 15, està tot just a la classificació 15, és a dir, tot just el primer que no baixa, el que marca la permanència, 8 punts de 21 possibles, tenint en compte que va guanyar els dos primers, i 2 de 15, i s'enfronta a un Múrcia que està encara pitjor, perquè el Múrcia està en descens, un partit que hauria de ser per, potser per lluitar pel lideratge, per veure qui es posava primer, i dos serà per decidir quin equip no tanca la jornada en zona de descens. Un Múrcia que suma 6 punts només, i que també el seu entrenador està a la corda fluixa. Josep Echeverría, l'exfutbolista internacional amb Espanya, de l'Atlètic Club, ara al Múrcia, que podia haver estat destituït, com Paco Gémez, en acabar el partit a Torremolinos. Alguns, fins i tot jo m'incloc, pensava que seria destituït. Aquesta adeu, aquest finiquit, finalment no s'ha produït, però la sensació que tenim, això és sensació, no és informació, és que es juga al càrrec diumenge a Múrcia, que una nova derrota i sobretot un altre partit tan dolent, però jo crec que ja, més enllà del joc, jo crec que una nova derrota, agafant-nos el resultat, podria fer Paco Gémez fer les maletes. El problema és que a veure qui trobes, a veure qui portes, a veure qui vol venir a un projecte que és una tritura entrenadors i que si vences per ficar l'equip com a mínim a play-off, perquè si un entrenador arriba ara o a principis de novembre, per exemple, i al març no està al play-off, igual salta i ve un altre. Ho dic per l'experiència prèvia que tenim de com funciona, no?
Sí, sí.
El club. Així que és difícil, el panorama està complicat.
Està mogut, parles amb l'afició.
Sí, no, i és un moment també socialment potser el més baix dels últims 6 o 7 anys, perquè no estem gaire acostumats. Bé, els últims anys sí que han anat malament, però diguéssim que la onada bona ja va passar i són massa desil·lusions seguides, la sensació d'estar com en un bucle de que sempre passa el mateix, que t'il·lusiones i ràpidament caus i canvi d'entrenador i la cosa no millora. És difícil. Hauran de tocar la tecla, quan dic hauran, tant l'entrenador, si no l'entrenador director esportiu, si no Amadeo, però alguna cosa s'ha de fer perquè, ja t'he dit, els resultats i sobretot la imatge. És que, Juan, el partit de Torremolinos va ser... Jo no recordo un partit pitjor. És que no el recordo.
Jo crec que un dels pitjors partits que hem vist de la UD en temporades.
Sí, sí.
Va ser molt dur. Medrano, que he de saludar en Miguel Cardona, que hem de parlar de bàsquet. Tu ets un home bàsquet, Medrano, o no?
Jo sí, a mi m'agrada molt el bàsquet. Malauradament no puc parlar de primera FEB com vosaltres, que teniu els dos de Palma i l'Èstia. El Sant Antoni va quedar sense ascens a l'última jugada per segon any seguit, així que m'hauré d'esperar com a mínim un any per poder parlar de primera FEB, però deixo en Miquel, que en sap molt d'això.
El coneixes en Miquel Cardona, no?
En persona no.
Saludau-vos, Miquel Cardona, bon dia, Menorca.
Bon dia, Juan. Bon dia, Medrano. Que no et deixen xerrar, que teva.
Sí, pues, em donen corda, eh? I mira que vinc a parlar de coses dolentes, eh?
Però, Cardona, no me l'enfonsis, que ja està bastant enfonsat en Medrano. En l'Eau d'Eivissa li ha de donar ànims.
S'autoenfonsa. No cal.
Estic esperant que em convidi. Mira, diré una cosa i marxaré. Sabeu que no he estat mai a Menorca?
Què dius?
Porto 20 anys a Ivetres i no he estat mai a Menorca.
Tu ets un rodamón. Jo vaig a... Jo t'ho puc fer de guia, perquè a mi me van deportar allà de Ivetres i vaig estar un any i, sincerament, vaig estar molt, però que molt bé.
Encara s'enxerren.
En Miquel Cardona m'havava de patir com a cap de premsa del Menorca Bàsquet. Podríem escriure un llibre.
Escolta, jo estic esperant que em convidi en Cardona per conèixer Menorca. He estat a 55 països, que els vaig comptar l'altre dia, i no he estat a Menorca, tu.
Està clar que no pot ser perfecte tot.
No, te falta la cirereta dels teus viatges, perquè a més és una illa meravellosa i gastronòmicament se menja molt bé, que això és importantíssim per mi, i a més s'està molt a gust. Medrano, has de fer coses, no?
Sí, ho deixo parlar de bàsquet ja, va.
I en Miquel Cardona també, perquè avui comença la jornada en aquesta primera FEB i a les 9 del vespre l'Èstia Menorca jugarà a la pista del Palència, anem a saber coses la darrera hora d'aquest partit. Miquel Cardona, quan vulguis i endavant.
Sí, una quarta jornada que s'ha encetat avui amb exigències, amb cites d'exigències tant en aquest cas tant per l'Èstia, que en parlarem, com en parlareu vosaltres també del Palmer, més light per al Fiwi, però sí, pel que fa a l'Èstia Menorca, que afronta el seu primer partit a domicili de la temporada, i aquí ens aturarem perquè hem de recordar que ha jugat els tres primers a casa, Vintaufa, amb el balanç és d'una victòria i dues derrotes, va començar guanyant a l'Obradoiro, després derrota per la mínima davant el Fiwi Palma, i la setmana passada el Leima Corunya, equip que tampoc coneix la derrota encara, que va fer tota una exhibició al pavelló Menorca. Abans de partir, abans d'agafar el vol, parlava Javi Zamora i li demanaven per aquest balanç, si considera que és bo, que és dolent, així ho valora Javi Zamora.
Creo que un balance de 1-2 en una situación en la que hemos empezado con bajas en la plantilla, en la que estamos construyendo, en la que somos un equipo joven. El primer partido de Obradoiro fue excelso. También sabíamos que íbamos a bajar un poco esos porcentajes de tiro. Y bueno, los otros dos partidos creo que durante 20 minutos en Coruña han sido muy positivos. Y el partido de Palma estuvimos hasta el final con bola en cuatro ocasiones para ganar, así que creo que es un buen balance para afrontar un partido como este.
Per tant, no molt exigent pel que fa als resultats el tècnic de l'Èstia, un Èstia que, com dèiem, afronta el primer partit a domicili de la temporada i que podem confirmar que està a Palència. I no ha estat fàcil, perquè l'equip va tenir un desplaçament en què l'expedició va estar retinguda unes hores a Madrid perquè s'havia extraviat l'equipatge. Això per vosaltres sou gent de món.
Sí.
Sabeu que sol passar.
I cada vegada passa de manera més freqüent, cosa que no s'entén. Però bé.
I va arribar unes hores tard finalment el destí que era a Palència, però retinguts així a Madrid. El grup finalment, després de descansar, dormir avui a Berenat i ha fet la sessió de tir a l'escenari del partit amb la baixa de Finchot. El pivot austríac s'ha quedat a l'illa a causa d'un procés víric, concretament una viriasi. El darrer anàlisi que se li va fer ahir sembla que surti positiu, encara que no es pot assegurar que el pivot austríac estigui disponible per al partit de dimarts de Copa Espanya, en què repetiran contra l'Eima a Corunya. De moment, per tant, els de Javi Zamora, que encara han la dificultat de derrotar el Palència, parlant del líder imbatut, que només encaixa 66 punts per partit i que a l'altre cantó de la pista n'anota 91. Parla Javi Zamora del Palencia.
Teniendo en cuenta que también estamos en un proceso de construcción y en el que todavía el equipo pues está creciendo, ¿no? En muchos aspectos tácticos, pero son un equipo que presiona mucho al balón, que se tira a toda pista, súper agresivo. Vamos a tener que cuidar, ¿no?, esa salida de presión y tratar de cuidar el balón lo máximo posible. Son un equipo que juega muy valiente, muy agresivo, tiene muchos registros para anotar. Creo que es un equipo, en definitiva, en el que tendremos que estar muy serios en el trabajo de salida de presión, de controlar a sus anotadores y también de intentar buscar nuestro ritmo en el partido y estar sólidos en el rebote, que lo conseguimos contra Coruña durante 20 minutos, ¿no? Pero que creo que será una de las claves también esta semana.
Cercant arguments, Javi Zamora, per mirar d'aconseguir i de sumar la segona victòria de la temporada a la pista d'un dels clars aspirants a l'ascens a l'ACB. Així està la cosa, Juanga. A partir dels 9 en sabrem coses.
Idò, molta sort a l'Èstia Menorca. Moltíssimes gràcies, Cardona, per tota aquesta informació.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. I abans de l'Èstia Menorca, un quartet abans, jugarà el Palmer Bàsquet a les 8:45, quan falti un quart per a les 9 del vespre. Visitarà la pista de l'Eima Corunya. L'equip mallorquí tornarà a competir després d'haver descansat la darrera jornada. Escoltam el seu tècnic, Marco Justo.
Jugamos contra uno de los cuatro que todos tenemos en la cabeza, que son uno de los claros aspirantes al ascenso, diría que directo. Sabemos perfectamente de la dificultad del partido, no solo de este, y vamos con la única idea de competir al máximo y competir hasta el último segundo para llevarnos la victoria de Coruña.
El Fiwi Palma jugarà contra el Zamora el diumenge a les 7:15. I hem de dir que el Saló de la Fama de Bàsquet ja té nous integrants a la cinquena promoció i entren noms com el balear Rudi Fernández, Jordi Villacampa, entre d'altres, un Saló de la Fama del bàsquet espanyol que té fins ara mateix han sumat 64 membres que ja formaven part d'aquest Saló de la Fama, i ara un parell més, entre ells Rudy Fernández. En motociclisme, amb el campionat de MotoGP ja ha decidit el Gran Premi d'Austràlia, que es disputa aquesta cada setmana, però en protagonisme, tot i l'absència del campió Marc Márquez. El pilot en mallorquí, Joan Mir, haurà de passar per la Q1 després de no poder situar-se entre els 10 primers a la sessió de pràctiques disputada aquesta matinada. Malgrat les dificultats, Joan Mir s'ha mostrat optimista i confia a trobar millors sensacions a Phillip Island per aconseguir un bon resultat de la cursa.
Ha estat un dia complicat, aquest circuit és una pista que és molt extrema, és molt ràpida. Si no està tot a punt, pues pot passar que que t'acosti més de sa compte, i ha estat així. Ens hem quedat molt a prop d'entrar en el top 10, que era l'objectiu, perquè demà si passes directe a la Q2 tot és molt més fàcil, però bueno, ho intentarem fer-ho de la manera complicada, passant per Q1 i fer un bon temps i després fer un bon quali.
I de les paraules de Joan Mir, per altra banda, a Moto2 hem de comentar que el pilot Ethan Guevara s'ha classificat directament per la Q2 després de finalitzar dins el top 14 en una sessió marcada per diverses caigudes i incidents. El més ràpid ha estat Diogo Moreira, seguit per Agius i Alonso en una tanda molt ajustada al circuit de Phillip Island. Posant punt final en aquesta edició de divendres d'Esports 3. Demà, Esports 3 en joc a partir de les 12 del migdia amb el partit entre el Sevilla i el Real Mallorca, i una gran sorpresa. Adeu.